teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Doncs mira, ho vam avançar. Hi havia molta rumorologia i la premsa americana ja ho publicava. Meta ha fet reducció de personal. Ho heu sentit ara al butlletí de notícies. Bé, ser viral és molt cansat, no diré res més, però tal i com estan fetes les xarxes socials i el molt soroll que hi ha, ens aboquen a comunicar d'una determinada manera. Això és així. Arran de l'entrevista d'ahir amb Jordi Wild s'ha generat una conversa, però molt interessant, sobre el futur del català a les xarxes. Ell creu que el català i la resta de llengües minoritàries s'extingiran amb la globalització. Li heu dit des de les xarxes molts arguments a la contra. Em quedo amb una dada que s'ha dit moltíssim. Hi ha milions de persones que encara parlem i vivim en català. Bé, és dia de Kahoot i una setmana en què passen tantes coses interessants. Les sap totes o algunes el nostre chatbot. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Avui es celebra la Diada de les TIC a Catalunya amb una jornada al voltant del metavers i les noves realitats. Avui es fa a Manresa el Cosmògraf, amb veu de dona. I seràs en conversa amb altres periodistes com la Núria Bacardit, la Carla Turó i la Núria de Sossé. Comença el Saló de l'Ocupació, el VIP Barcelona i el Rec d'Igualada.
I encara, Enric, afegiré un certamen més que uneix cuina i ciència, gastronomia i tecnologia. Després hi connectarem perquè avui el Pop-Up hi serà amb la Marta Cristià i el José Antonio Muñoz, que ja són el Ciència i Cuina, el Science and Cooking, un certamen internacional. Avui és el dia de l'inventor, gràcies a Hedy Lamarr. Va néixer el 9 de novembre del 1914 i el seu invent va fer que anys després es pogués crear el wifi. Joan Arenyes, hola.
Hola, Mariola.
És per això que el Kahoot el dediques als invents?
El dedico als inventors, i concretament als inventors catalans.
Inventors i inventores catalanes.
Correcte.
Avui en el Kahoot juguem alerta. Amb aquest codi aneu apuntant, número 1?
Ah, ho haig de dir jo?
Ai, sí, que ara no sé on està
sí.
El número.
No, sí, sí que el sabem. És, moment, que te'l dic, 201-2444. 201-2444. Heu d'entrar a kahoot.it, us donarà un pin, que és aquest. 201-2444. Després poseu l'avatar que us vingui de gust i el nom que us vingui de gust i ja hi som dins.
Bé, la veritat és que vam fer rècord la setmana passada històric,
sí,
d'aquest Kahoot. Per tant, avui això també pinta molt bé. El
xocolata.
Número és fàcil, 201-2444, 201-2444, surt una casella, poseu aquest número, després poseu el vostre nom i ja sou dins. Són 10 preguntes, amb 4 opcions cadascuna d'elles, us donem 30 segons per respondre-la, i el que sí que és molt important, que fa dies que no ho diem perquè ho donem per suposat, però bé, si escolteu o jugueu a través de l'aplicació o a través del web de Catalunya Ràdio, anireu una mica endarrerits. Per tant, hem de recuperar la FM i heu de jugar escoltant la freqüència modulada per poder anar, doncs, això de forma simultània. Qui guanyi un lot de xocolates Virgínies que li fem arribar a casa seva, i per tant tot ja és a punt per fer aquest Kahoot avui. 10 invents catalans. Anem per feina.
Repetim el pin abans. 201-2444. Va, anem per feina.
Va. 201-2444.
Menjar els orangutans i per netejar el nas i les dents als cocodrils. Jo vull fer-me una guitarra que no s'hagi d'afinar i que em marqui els acords que he de tocar i que faci anar els meus dits sempre allà on han d'anar.
Si t'ho imagines, no pots inventar. Inventa!
Ens fitxaran al Super 3.
SX3.
No, s'ha de dir Super 3.
Ah, s'ha de dir Super 3.
Ah, s'ha de dir Super 3.
És que s'inventen tot, escolta.
Escolta, cada 9 de novembre doncs, es celebra el Dia Internacional de l'Inventor, de l'Inventora, una data que es va triar en honor a l'actriu, enginyera i inventora austríaca Hedy Lamarr.
Inventor, inventora, inventiri.
Si poseu al Google Mariola Dinarès, Hedy Lamarr, Em veureu disfressada de Heidi Lamar.
Sí.
És que va ser
molt
bo.
Vols que no et cites molt a tu mateixa?
Sí, sí, sóc autocita, sóc autocita. Vols que et promocioni, també? Va, escolta, no, no, doncs això no, és que va ser un curro, eh?
Ja, ja, ja.
Posar-me aquells rulos i aquelles coses, perquè era una dona així com molt glamurosa.
Va, digue'ls el nombre.
Va, número 2... 201... 2444, aquesta és una cançó del Super 3, Inventem, però és del 2010, això?
Es veu que sí, és, sí, un, és
no,
un hit.
No és del d'ara, no, 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 no és del d'ara.
No,
això és un èxit del 2010. Va, 10 invents catalans, eh? O sigui, d'aquí, de casa. 201-2444, digue'm gent que hi hagi ja per aquí al Cajut.
Bueno,
va.
Hi ha de tot. Hi ha molta gent.
Digues ja. Noms.
Reusenc,
que si
Mont,
no
Olga, Jordi, Submarí, Ausias Marc, Manelitos, Miquel de la Mel, n'hi ha centenars.
Us dic que avui estem d'aquella manera, eh? Ja ha caigut el primer zasca del dia, per tant, no sé què passarà a les pròximes hores, però ja podem començar. Va, endavant, Mariví.
El pop-up també el fas tu. Participa. Comença el Cajut de Joan Arenyes.
Avui 10
ara
invents...
Ara t'han citat, Joan, ara t'han
sí,
citat.
Sí, 10 invents o inventores catalanes, perquè si no ho fem nosaltres, qui ho farà? El Jordi Wild? No.
No.
201-2444.
201-2444. Va, anem a la primera pregunta, que ja sona el Cajut i està sonant.
Va, som-hi.
Primera pregunta de 10. Punt, a punt, a punt. Ja, som-hi.
El 1919 es va fundar a Barcelona un petit negoci de iogurts anomenat Danone. A quin barri estava la primera fàbrica de Danone? Botó vermell, a l'Eixample. Botó blau, al Poblenou. Botó groc, al Raval. Botó verd, a Horta. On estava la primera fàbrica de Danone, que es va fundar l'any 1919 a Barcelona.
I va ser un invent molt important per la humanitat.
El iogurt, que es venia a les farmàcies aquella
època. Que no
n'hi
havia abans.
N'hi havia abans, però als països de l'est, balcànics, allà... Una
va,
cosa tradicional.
Eixample, Poble Nou, Raval o Horta? I la resposta
molts
és...
Molts heu dit al Poble Nou, però no. La primera fàbrica de Danone, el 1919, era el Raval. Botó groc.
Botó groc era la...
Botó groc.
És que ho vine fatal. Va, anem a veure el rànquing.
Vinga, rànquing, primer lloc per, atenció, Bolònia, segon, visca jo, tercer, Mir, quarta, Lídia i cinquè, Jaume. Ja, perdó, ja, Jaime.
Jaime. Va, anem a la segona pregunta, de 10?
No, ja ho dic bé, Jaume. És que ha posat la U per un U.
Ah, clar, Jaume. Correcte. Anem a la segona.
Vinga, segona. A finals del segle XVI, el fabricant d'ulleres Joan Roget va ser el precursor del telescopi. A quina ciutat tenia el taller en Joan Roget, precursor del telescopi? Botó vermell, Barcelona. Botó blau, Girona. Botó groc, Lleida. Botó verd, Tarragona. A quina ciutat catalana tenia el taller Joan Roget, que és el precursor, a finals del segle XVI, del telescopi?
Ui, quin nivellàs, eh? Avui ens haurem de recordar d'aquestes respostes, que això ja és fer molt de coneixement. Dos segons, un segon, sona el gong. Ara.
Doncs mira, aquí o molts gironins ens escolten, no? És una dada que teníem molt clara. Era a Girona. El precursor, l'inventor del telescopi, tenia el taller de fer ulleres a Girona.
Bé, doncs a veure qui ho sabia.
Eh?
Rànquing.
Rànquing, el primer lloc és per... Visca jo, segon Bolònia, tercer Jamens X2, no sé què vol dir això, Jaume, en quart lloc, i Botifarrón cinquè.
Quins noms que us poseu, eh?
Si no,
en primera posició, per això quedem amb el primer.
Visca jo, en
visca
tres
jo,
os.
A la primera posició, anem a la tercera pregunta del Cajut d'avui.
Tercera pregunta de 10. Per quin invent és reconegut el dissenyador i arquitecte català Rafael Marquina? Botó vermell, la màquina de fer allioli. Botó blau, el setrill antidegoteig. Botó groc, el porró. Botó verd, el minipímer. Per quin invent és reconegut el dissenyador i arquitecte català Rafael Marquina? La màquina de fer allioli, el setrill antidegoteig, el porró o el minipímer?
10 invents que tenen a veure, doncs, amb Catalunya.
No, no, catalans. 10 invents catalans.
10 invents catalans. Temps.
Un dels dissenyadors i més reconeguts del nostre país és Rafael Marquina, és el que va patentar el setrill antidegoteig.
Ho sabia molta gent, no, això,
sí,
suposo.
Sí, la majoria ha respost correctament, el botó blau era la resposta correcta.
Molt bé, doncs la màquina de l'allioli no seria el cas.
No.
Que la tenim a casa.
Existeix.
Va, anem a veure el rànquing.
Rànquing, primer lloc per Visca Jo, segon Juch, tercer Mir, quart Simplon i cinquè Despistat. Aquí de cop hi ha hagut un canvi important.
Sí, hi ha hagut canvis amb aquesta última pregunta.
Però es manté Visca Jo en primer lloc.
Visca Jo, líder, anem a la quarta pregunta de 10.
Som-hi, quarta pregunta de 10. El Mini Pimer és una batedora de braç creada pel dissenyador industrial català Gabriel Lluelles Rabadà. Quin any? Botó vermell, 1949. Botó blau, 1959. Botó groc, 1969. Botó verd, 1979. Quin any es va crear el Mini Pimer, el dissenyador industrial català Gabriel Lluelles Rabadà? 49, 59, 69, 79 del segle passat.
Temps, mira, l'he fet bé, aquest.
La resposta correcta era l'any 1959, l'any en què va sortir a la venda el Mini Pimer.
Va, anem a veure el rànquing.
Rànquing, primer lloc per BJ, baixa al segon lloc Visca Jo, tercer lloc per Gemenes, quart Juch i cinquè DJ Bach.
Va, hi ha hagut un canvi en el liderat d'aquest Kahoot.
BJ.
BJ en la primera posició. Anem a la cinquena pregunta de 10.
Cinquena pregunta de 10. Per què servia la màquina anomenada maixerina o bergadana ideada l'any 1790 pel fuster Ramon Farguell i Montorsí? Botó vermell, és una màquina de filar. Botó blau, és una màquina de cardar la llana. Botó groc, és una màquina de cosir. Botó verd, és una màquina de tenyir. Per què servia la màquina anomenada maixerina o bergadana ideada l'any 1790 pel fuster Ramon Farguell i Montorsí? La Berga.
Temps.
La resposta correcta era el botó vermell. La maixerina o bergadana és una màquina de filar.
Màquina de filar inventada, doncs, a Catalunya, des del Berguedà. Anem a veure el rànquing?
Rànquing, en primer lloc hi ha BJ, segon Visca Jo, i no hi ha canvis. Puja al tercer lloc DJ Bach, el quart és per Neula i el cinquè és Xavier SF.
Doncs es manté BJ en la primera posició del Kahoot. Anem a la sisena pregunta.
Sisena pregunta de 10. El React Table és un instrument musical que interacciona amb sintetitzadors. A quina universitat catalana es va dissenyar? Botó vermell, a la UAB, a l'Autònoma de Barcelona. Botó blau, a la UPC, a la Politécnica. Botó groc, a la UPF, a la Pompeu Fabra. Botó verd, a la Rovira i Virgili, la URB. El React Table és un instrument musical que interacciona amb sintetitzadors. A quina universitat catalana es va dissenyar? A la UAB, a la UPC, a la UPF o la URB?
Aquella taula que podies moure...
Podies i pots.
Uns dibuixos, caraca. Sí. Recordo fa temps que... Estic al costat del David Chocoaddict.
Molt bé, la gran majoria heu dit, molts heu dit, com a mínim, la UPC, la Politécnica, però no, és un instrument musical que es va desenvolupar a la Universitat Pompeu Fabra. El botó groc era la resposta correcta.
React Table, que el van fer servir el sonar també fa alguns temps. Es van avançar molt, eh? Moltes coses que ara hi ha ara. Anem al rànquing.
Rànquing. Primer lloc per... Visca Jo, que torna al primer lloc, baixa al segon BJ, tercer Xavier SF, quart Mir i cinquè Inventor X.
Doncs va, el Visca Jo en primera posició torna a liderar. Anem a la setena pregunta de 10.
Setena pregunta de 10. On va néixer el farmacèutic Manuel Joanola Reixac, inventor de les pastilles Joanola? On va néixer aquest farmacèutic inventor de les pastilles Joanola?
Gran invent.
Botó vermell, a Palafrugell. Botó blau, a Begur. Botó groc, a la Bisbal. Botó verd, a Calonge. On va néixer el farmacèutic Manuel Joanola Reixac, inventor de les pastilles Joanola? Palafrugell, Begur, la Bisbal, Calonge. La resposta correcta era el botó vermell. Manuel Joanola Reixac, inventor de les pastilles Joanola, va néixer a Palafrugell.
Mira, vermell com el... Com quan es posa la joanola, la capseta de la joanola. Que si menges joanola i després vas a dinar, el gust és diferent, el gust del dinar.
Sí.
Setembre t'ho deien de petita, no mengis ara abans de dinar, que si no farà gust
sí,
diferent.
Sí, també deia allò que les pastilles joanola feien créixer...
Això?
M'ho acabo d'inventar.
Això eres molt petit quan ho deies.
M'ho acabo d'inventar.
Fèiem servir aquesta paraula,
sí,
que lligava amb joanola. Va, doncs anem a veure el rànquing.
Rànquing, primer lloc per...
Vermell.
BJ, aquí hi ha un mano-mano, un duel entre BJ i Visca Jo, que baixa al tercer lloc. Per tant, el rànquing queda així. BJ en primer lloc, Xavier SF segon, Visca Jo al tercer, DJ Bac en quart lloc i Núria en cinquè.
Va, anem a la vuitena pregunta.
Vuitena pregunta de 10 és aquesta. L'ecocarcris és un material de closques de fruits secs trinxades inventat per la joveníssima Cristina Casadevall. Quin any? Ho va patentar amb 17 anys.
Ecocarcris.
Quin any ho va inventar? Botó vermell, el 2001. Botó blau, el 2003. Botó groc, el 2006. Botó verd, el 2010. Ecocarcris és un material de closques barrejat amb resines que serveix per construir coses. És un material de construcció, té diverses aplicacions. Qui ho va inventar la Cristina Casadevall quan era molt jove? Quin any? 2001, 2003, 2006, 2010?
Temps!
La resposta correcta era l'any 2003. Amb només 17 anys, la Cristina era un treball de l'institut.
Que fort.
I va acabar patentant aquest material nou fet a base de closques de fruits secs trinxades.
I si encara en parlem és que té moltes aplicacions i que s'ha anat fent servir això, no?
De moment, pel que jo he vist, encara no té gaires aplicacions perquè no s'està fabricant, diguéssim. Existeix.
És potser... una cosa que abans no hi era i que no. La Cristina
va
inventar.
Potser hi haurà algú que ho corregirà, perquè jo no he trobat que això ja s'estigui comercialitzant, però sí que està patentat, inventat per una noia
molt jove.
És un
invent, és un invent.
Sí, senyor,
invent.
La Cristina Casadevall.
Val.
El botó blau, la resposta correcta, ho va fer l'any 2003. Anem al rànquing?
Va, anem a veure el rànquing.
Rànquing, en primer lloc, Xavier SF, atenció, que hi ha hagut sorpasso aquí, BJ, segon, Visca Jo, tercer, DJ Bac, quart i Xicra, cinquè.
Va, doncs anem a la novena pregunta. En queden dues.
Novena pregunta. Quin any es va inventar el pal de fregar? Gonfaus, es deia. Quin any es va inventar el pal de fregar a Catalunya? Botó vermell, 1938. Botó blau, 1948. Botó groc, 1958. 1968, el botó verd. El pal de fregar és un invent català que es va inventar quin any? El 1938, el 1948, el 1958 o 1968.
I per què no has dit la paraula terrassenca?
Perquè allò és una altra cosa.
És una altra cosa, això?
La Meri. És allò d'escórrer el... No? D'escórrer el pal de fregar.
I en aquest cas és el pal de fregar.
El pal de fregar.
D'acord.
Això de posar pals a les coses és molt català.
I a les rodes?
Mira els xupa-xups.
Sí, és veritat.
Doncs vinga, la resposta correcta, l'any en què es va inventar el pal de fregar, en ben català, sí, és l'any 1958.
58? Ho sabia la gent?
Botó groc.
Jo trobo que aquest cajut és dels més difícils que hem fet, eh?
Ja t'ho deia.
Això és una mica de la sort.
Ja t'ho deia jo. No, aquí hi ha hagut una mica, si l'encerto l'endevino, la resposta correcta era el 58.
Va, doncs, és la novena, aquesta? Anem a veure
novena,
el rànquing?
Falta un rànquing.
Clar.
Que és aquest. Ara mateix, en primer lloc, hi ha BJ. Avui hi ha molts canvis, eh? Està
emocionant
la cosa.
És molt difícil, avui.
Segon, DJ Bac, que segueix progressant cap a dalt. Xavier SF, que baixa. Visca Jo, en quart lloc. I Damavant, en cinquè lloc.
Bé, doncs, BJ. Avui, ara sí que és el moment que haig de dir que he de fer una captura, quan es digui la posició Kahoot, després d'aquesta última pregunta que farem ara, el Kahoot us dirà, esteu en aquesta posició, ens agradaria que viralitzéssiu a través de les xarxes socials aquesta posició, i sobretot que la conservi molt, aquesta imatge, el que estigui en la primera posició, que serà la manera en què podem certificar que ha guanyat i li podem enviar a casa el lot de xocolates Virgínies. Per tant, anem a l'última pregunta.
Última pregunta, 10 de 10. Com es deia el primer vehicle català amb motor d'explosió ideat l'any 1889 per Francesc Bonet i Dalmau de Valls? Botó vermell, Bonet. Botó blau, Hispano-Suïssa. Botó groc, Tramuntana. Botó verd, Fènix. Com es deia el primer vehicle català amb motor d'explosió ideat l'any 1889 per Francesc Bonet i Dalmau? Es deia Bonet, Hispano-Suïssa, Tramuntana, Fènix. Molts heu dit Hispano Suiza, perquè és una marca com de cotxes coneguda, que, ens, que, és,
no,
que ens sona com a invent català, com a vehicle català. Però no, el vehicle català amb motor d'explosió, el primer que va haver, ideat el 1889 per un senyor que es deia Francesc Bonet, que era de Valls, es deia Bonet. Li va posar el seu nom.
Bonet?
Sí. Posar... Com es diu? Com li diràs aquí el tricicle que has inventat? Bonet. I així es va quedar.
Doncs molt bé, molt millor de posar-se
Bonet,
el seu nom.
Que...
Molt millor posar-se el seu cognom que no aquests nicknames que us poseu vosaltres, aquests sobrenoms al Kahoot, que no els sabem ni llegir. Va, doncs, no us renyo, perquè gràcies per jugar. Va, anem a veure quin és el podi.
Va,
anem al podi. Qui s'emporta les xocolates Virgínies?
El podi queda d'aquesta manera. El tercer lloc és per Damavant.
Damavant, tercera posició.
Segon, DJ Bach.
DJ Bach guanya el Kahoot.
BJ.
BJ és qui guanya aquest Kahoot que hem dedicat als invents catalans. Avui és el dia de l'inventor. I, per tant, avui hem volgut destacar els invents que han sortit de Catalunya. Per tant, 93-201-7474, que es posi en contacte BJ amb nosaltres. Volem saber, doncs, qui ets i cap on va aquest lot de xocolates Virgínies. Avui, amb aquests invents, també hem fet una mica de volta per Catalunya, eh?
Clar,
Hi havia invents de tot arreu. Molt bé, Joan. Jo et felicito. Molt bé, molt bé. Bé, 93-201-7474, perquè es posi en contacte, doncs, el guanyador d'aquest Kahoot és BJ. Són 10 preguntes amb 4 opcions avui relacionades amb l'inventor i també un telèfon que posem a la teva disposició perquè responguis a la consulta de dos quarts.
Avui no hem fet rècord, però hem fet molt bona participació, eh?
Gràcies a tothom per participar. Doncs això, anem a la consulta de dos quarts. Va, li faig al Joan. Sempre respons als correus, encara que només sigui per dir gràcies, Joan?
Sempre no. Sovint, sí.
És que tenim una dada infal·lible. Si dius, escolta, et vaig enviar un correu i no em vas dir rebut, o és com un correu electrònic, amb només un OK, genera 19 grams de CO2. Pots dir aquesta resposta, te la regalem. Va, 93-201-7474. Sempre respons als correus, encara que només sigui per dir gràcies. 2 minuts i us escoltem.
Opa, a Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès. La consulta de dos quarts. 93-201-7474. Truca ara.
Sempre respons als correus, encara que només sigui per dir gràcies.
93-201-7474.
Anem al telèfon primer. Hola, bon dia. Número 1.
Hola, bon dia.
Qui
jo
ets?
Si he demanat alguna cosa i em contesten, lògicament dono les gràcies.
El què, perdona? No t'he entès bé.
Que si jo he demanat algú alguna informació, alguna cosa, i em donen la resposta, doncs dono les gràcies perquè m'han contestat. És qüestió de cortesia, no? De convivència.
Clar, clar que sí, no? Si estàvem fent això una mica en plan ironia, al llarg de... S'està fent el COP27, però clar, cada correu electrònic el que contamina, no? Llavors tenim aquest neguit de dir, només per un OK hem de dir-ho, hem rebut, hi ha gent que espera el rebut, no? No ho sé. Tenim aquest dilema.
Bueno, és una qüestió de cortesia i, en canvi, hi ha moltes administracions que ja els passo correus i els demano que em confirmin que han rebut un correu perquè tingui la certesa i contesten, t'ignoren. Que és molt pitjor que
és
la contaminació.
És pitjor. Tens raó, aquesta reflexió.
I la gent que està tan preocupada per la contaminació, potser quan van al metro que deixin de mirar les tonteries que es miren per internet, perquè tenia que dir tot això, veure un vídeo, no sé què, van canviar un vídeo que miren 30 segons, quin cost energètic té.
La manera en com consumim els continguts així tan ràpidament, no? Gràcies per les reflexions, m'encanta. Número 2, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, qui ets?
Jo sóc Maite. A veure,
Maite, digues.
Sí, els contesto a tots, va? Excepte els que veig que són dubtosos, vale? Que em podrien portar algun problema, que jo no... I que penso que, bueno, que si no ja em poden connectar per un altre dia, entens?
D'acord, d'acord.
Però ja els contesto. Sí,
molt bé, moltes gràcies a tothom per això que heu dit, perquè de fet nosaltres un dia vam parlar d'això, no? De la contaminació també pel que fa a internet i vam donar uns trucs que vam dir per reduir la petjada digital amb els periodistes Toni Ullet, que té una newsletter que es diu Billetter, i el Kirs D. Decker, que és autor de la revista Low Tech Magazine. Sílvia Creus, hola, bon dia. Hola, Sílvia, no sé si està per aquí la Sílvia Creus. No la sento. Bé, doncs vam dir alguna cosa, vam dir que s'ha de netejar la safata de correu, carregarà més ràpid i contaminarà menys, s'ha de tancar les pestanyes del navegador, cada pestanya oberta consumeix, escoltar música sense el suport de la imatge, mirar vídeos contamina molt, per tant, prioritzar Spotify i similars a YouTube i similars, i fer videoconferències amb la càmera tancada pel mateix motiu. Jo crec que és un tema que hem de recuperar. De fet, a Twitter, un 62% ens heu dit que no responeu, un Facebook, un 87% dieu que no, i a Instagram hi ha empat entre sempre i mai, amb un 19%, la resta, el 62% diu que depèn de qui sigui. Anem a parlar del guanyador. El guanyador és el José Luis d'Esplugues. Ha trucat però no pot entrar perquè està treballant. Per tant, el José Luis d'Esplugues és el qui s'endú aquest premi al Kahoot d'avui. Va, anem ràpidament avui a conèixer, anem amb la unitat mòbil, avui anem d'excursió, a conèixer iniciatives que relacionen la cuina i la gastronomia amb la ciència. Som-hi!
Sobre llambordes dels confins, amb els llavis murmurant-nos les cançons. Ara pintes amb majúscules el mur d'un mot estanc, una il·lusió. Qui sabia que aquest vint?
I és que avui començàvem el programa dient tot el que s'està fent aquests dies a Catalunya. Hi ha una mai d'iniciatives brutals. Aquests dies s'està fent a Barcelona, concretament un congrés internacional que uneix cuina i ciència. És el Science and Cooking World Congress. Anem cap allà. S'està parlant d'innovació i tecnologia a la cuina i a la gastronomia. Quan sentim aquestes paraules, ja sabeu que la mòbil del programa es posa en marxa amb el José Antonio Muñoz i la Marta Cristià per ser els nostres ulls. Hola, Marta, com esteu? Avui, no sé, les nostres connexions, no sé què passa. Bé, recordem, el guanyador del Kahoot és el José Luis d'Esplugues, per tant, és el que s'emporta aquest lot de xocolates Virgínies, i avui estem intentant connectar ara amb el Science and Cooking World Congress. És aquest congrés internacional que uneix cuina i ciència. Fem una pausa i anem cap allà.
Pop-up a Catalunya Ràdio amb Mariona Dinarès. Tu també ets gent pop-up.
Doncs bé, ara sí, crec que està ja tot resolt, ja podem anar en aquest congrés internacional que uneix cuina i ciència. Es diu Science and Cooking World Congress, de fet és un certamen internacional. Marta Cristià, hola, bon dia.
Hola, Mariola.
On ets? A l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, crec?
Ah, exacte, és on es fa el Science and Cooking, que és aquest congrés que des de dilluns i fins aquest vespre aquest any porta pel títol Ingredients, Tradició i Innovació. Durant aquests tres dies, xerrades, tallers, molts àpats, tot al voltant dels reptes del futur de la gastronomia, com sostenibilitat i aplicació a la cuina de tecnologies com la intel·ligència artificial o la realitat virtual. Perquè puguem fer un tastet de tot plegat, des del pop-up tenim amb nosaltres els ponents de dues conferències que ens han cridat l'atenció. El primer és Bruno Mest, científic i artista. Un dels seus principals temes d'estudi i d'interès és la percepció multisensorial i participa al Congrés amb la xerrada. Atenció, heu de parar bé les orelles ara. Ingredients gastrosònics, gastrovibrotàctils i gastrovirtuals. Hola, Bruno.
Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Solo con el título nos ha explotado un poco la cabeza, ¿eh? ¿Nos puedes explicar con sencillez qué quieren decir estas palabras? O sea, gastrosónico, gastrovibrotáctil y gastrovirtual.
Sí, estas palabras son neologismos, las inventé yo, un poco para darle más, que sea más sexy el título, pero se refieren a lo siguiente: gastrosónico es una combinación de gastro, que tiene que ver con comer, y sónico, el sonido. Se refiere a la influencia que el sonido tiene sobre el sabor. O sea, se ha demostrado en experimentos que ciertos tipos de sonido pueden hacer que un café, por ejemplo, sea más dulce, simplemente por escuchar esos sonidos, sin agregarle azúcar. Así que hay un impacto multisensorial de un sentido sobre otro. Gastrovibrotáctil es algo similar, pero referido en lugar de sonido a vibraciones que se aplican sobre la piel, que se aplican sobre el cuerpo. Entonces, cambiar el sabor aplicando vibraciones, usando transductores o ese tipo de aparatos sobre la piel. Y finalmente gastro virtual es comer en una realidad que sería, no es realidad virtual, es realidad mixta, porque combina algo físico, que es comer una comida real en un entorno de realidad virtual, con los cascos virtuales.
Con todo, Bruno, el objetivo principal es conseguir despertar los sentidos al máximo.
Sí, digamos, hay muchos objetivos posibles en estas investigaciones. Por ejemplo, uno de los que dije es este, por ejemplo, el consumo de azúcar, ¿no es cierto? Tratar de que la gente consuma menos azúcar, menos sal, este, en lugar de sacando, este, en lugar de retirando el azúcar, poniendo música, o sea, la misma nivel de azúcar, poniendo música, música dulce, entre comillas, música salada, entre comillas.
Entonces nos tendríamos que acostumbrar, por ejemplo, al entrar en nuestra cocina por la mañana, de, pues queremos comer menos mermelada o menos tal, pues nos ponemos una música u otra.
Sí, algo así. Este, le falta...
Qué investigación más interesante la... eso, ¿no?
Sí.
Una de las partes de la conferencia hace referencia a esta realidad virtual, realidad mixta que decías.
Sí.
Nosotros lo hemos podido probar aquí.
Sí, Marta,
és un experiment, Mariola, que tu t'asseus davant de, bueno, davant d'una taula, que tu aparentment no veus res, et demanen que no miris, i llavors t'asseus, et posen les ulleres de realitat virtual i veus tot com primer com un cel amb uns planetes, però tens una taula davant. Si gires a la dreta, t'apareix un cambrer robot, com del no res, que et porta una safata amb menjar. El que veus tu amb les ulleres de realitat virtual és tres cups blancs. No veus el que hi ha de menjar realment. Però quan tu intentes caçar-los amb les teves mans, sí que et trobes que sobre la taula t'han posat una safata amb menjar. En el meu cas, primer era un tros de formatge, després d'un formatge diferent. I a mesura que tu anaves menjant aquests aliments, que els veies d'una manera amb les ulleres i els notaves amb les mans i amb el gust d'unes altres, les imatges que t'oferien les ulleres de realitat virtual canviaven. Canviaven de temperatura, canviaven de textura, i llavors t'acompanyaven amb tota aquesta experiència.
Clar, la clau és, has notat alguna cosa, una diferència en el gust, o és una experiència molt diferent menjar en aquest entorn?
Us he de confessar que porto un encostipat bastant potent i que de gust en tinc molt poc.
Clar.
No, però clar, jo crec que sí, perquè tot allò, clar, hi ha hagut, per exemple, un canvi cap a fruita, i les textures que jo veia de cop eren neu més fredes, i sí que et dona la sensació que t'estàs menjant una cosa d'una temperatura diferent, no poder.
Bueno, avui però... ja pots dir que has fet un brunch al metavers, no? Una mica?
Exacte, sí. Podríamos decir esto, Bruno?
Sí, un brunch en el metavers.
Sí,
la idea es modular las expectativas. Uno no ve la comida con su apariencia real, sino está modificada, y hay sonidos, hay formas, elementos visuales que intentan crear alguna expectativa sobre lo que uno va a comer. Sea realzar el sabor, sea ir en contra, que sea incongruente. Podría, por ejemplo, para un niño que no le gusta una determinada comida, uno podría darle una apariencia diferente, y tiene un elemento lúdico que lo haría quizá más aceptable, ¿no? O alguien que, no sé, comer una comida inusual. Se trata así, de crear una experiencia inusual gastronómica.
Entonces, o sea, que estas tecnologías pueden ayudar a que la vivencia no sea la misma, estamos ya de acuerdo, y con lo que hemos probado hasta ahora todos en alguna ocasión se nota, pero que pueda cambiar la experiencia gustativa, sí, es así.
Bueno, eso hay que explorarlo. Fuera de realidad virtual, eso, como les había dicho, hay experimentos que muestran que es así, y suponemos que también en este contexto, con más fuerza todavía, ¿no?
Mariola, el que tenim clar amb tot el que ja sabem amb aquestes tecnologies és que no només serveixen per l'entreteniment, sinó que tenen moltíssimes altres aplicacions, per exemple, en la medicina, en la psicologia, i això encaixa amb l'altra persona que és ara amb nosaltres. Ell és el Mario Garcés, és investigador en neurociència i intel·ligència artificial i emprenedor, i participa al Congrés amb la xerrada Trastorns de l'alimentació, intel·ligència artificial general i cuina en el metavers, una aproximació des de les emocions.
Està bé que avui, que és el dia de l'inventor, tenim inventors, i a més que relacionats amb aquests temes tan interessants. Mario, hola, a què et refereixes quan dius aquest concepte d'intel·ligència artificial, però li poses aquesta paraula de general?
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Mariola.
Hola.
Bueno, pues mira, ahora mismo se oye mucho hablar de inteligencia artificial. Realmente la inteligencia artificial que estamos aplicando en todos los ámbitos donde se habla de ella es lo que se denomina inteligencia artificial estrecha, que es básicamente coger grandes cantidades de datos, pasarlos por redes neurales profundas y obtener modelos estadísticos más o menos complejos, ¿no? Esto, por utilizar una analogía, sería el equivalente a los reflejos que tienen los seres vivos, ¿no? Pero los reflejos no nos permitirían, si solamente tuviéramos reflejos, complejos no nos permitirían tener comportamientos adaptativos y complejos como los que vemos en los seres vivos, ¿no? Entonces, por encima de ese nivel en el que ahora mismo está la inteligencia artificial estrecha, que así se llama, está el nivel de inteligencia artificial general, que sería el equivalente a que una máquina fuera capaz de aprender, razonar, tomar decisiones y comportarse como hacemos los seres vivos y, en última instancia, los seres humanos.
O sigui, és el pas més que quedaria com a les màquines i a la intel·ligència artificial, no? Fins ara hem fet tot aquest, i estem veient cada dia l'anàlisi de dades, i ara seria el pas més de la màquina per si sola?
Sí, bueno, la máquina ya está aprendiendo por sí sola, porque de hecho ella misma ya...
Prendre decisions a partir d'aquest aprenentatge.
Claro, lo que está haciendo es que no está conceptualizando.
Exacto.
O sea, ahora mismo lo que está creando son, dentro de una caja negra, está creando conexiones matemáticas en el que adquiere conocimiento, lo difunde en toda esa caja negra, que son las redes neuronales profundas, y a partir de ahí es capaz de sacar la probabilidad de que lo que estoy entrándole como entrada sea algo determinado que hemos definido como salida. Nosotros lo que estamos haciendo es ir un nivel más arriba de abstracción en el que se crean mediante grafos, que son estructuras conceptuales donde tú metes conceptos y relaciones entre conceptos. Tú puedes ver exactamente qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo y cómo está creando esas relaciones en base a sus experiencias en los entornos en los que tú le vas introduciendo.
Això, digues, Mariola.
No, anava a dir, però això, de quina manera ho cases amb els trastorns de l'alimentació, aquestes dades? No acabo de veure
claro.
Això que estàs explicant tan tècnic. Explica'ns-ho que ho puguem entendre realment.
Sí, vamos a ver, los trastornos de alimentación son un fenómeno extremo de comportamiento humano, ¿no? Entonces, nosotros para llevar a cabo la investigación en neurociencia, que es la base fundamental sobre la que ahora estamos construyendo la inteligencia artificial general, hemos intentado buscar fenómenos de comportamiento y psicológicos extremos, porque en esos fenómenos extremos es donde se muestran las costuras del sistema, donde podemos ver cómo interactúan las distintas partes y cómo se ponen en evidencia esas diferentes partes y las interacciones entre ellas, ¿no? Entonces, los trastornos de alimentación son un fenómeno extremo que nos han dado información para intentar extraer el conocimiento, hacer un modelo del cerebro, que es el que ahora nos permite crear la inteligencia artificial general. En algún momento, ese avance hacia la tecnología también nos va dando pistas en sentido contrario. Es decir, vamos encontrando bloqueos que a la hora de resolverlos técnicamente nos dan ideas de cómo la naturaleza ha podido resolver los problemas, en este caso matemáticos, que ella lleva a cabo cuando nos permite abordar estímulos complejos i responder de formes molt adaptatives.
Per tant, ara podríem dir que els metges no saben ben bé què passa en un cervell d'una persona amb anorèxia i gràcies a això es podria saber què està passant?
Realmente es una aproximación que todavía no hemos llevado a la clínica, porque ahí tiene que entrar, nosotros venimos desde el ámbito de empresa y entonces tendríamos que entrar en colaboración con el ámbito académico para bajarlo a la clínica, pero la idea es que esos descubrimientos que vamos haciendo conforme vamos hacia la inteligencia artificial general nos den claves que tuvieran aplicación en clínica, de forma que personas con trastornos de alimentación pudieran complementar los tratamientos que ya se están haciendo con nuevo conocimiento que les permitiera entender por qué su cerebro les está produciendo determinado tipo de fenómenos perceptivos, distorsionados, o por qué no pueden salir de determinados comportamientos que les van llevando hacia
Clar. Marta, ara m'estic imaginant algú que tingui un plat de cigrons a punt de dinar, perquè és l'hora ja quasi de dinar, i que digui, però què m'estan dient aquí? Tanta tecnologia. El certamen, de fet, parla també de tradició i de combinar tot això, no? Vosaltres ens hem destacat aquestes dues xerrades perquè trobàvem que eren molt avançades en el futur. Però, clar, potser ens agradaria saber quins són els dos àpats d'aquests dies, no? O sigui, la gent que està en aquest congrés?
Mira, què menja la gent que està en aquest congrés? Nosaltres, per exemple, hem pogut tastar salmó d'Alaska comparat amb el de Noruega per veure com uns que crien i els altres que pesquen. Hem vist aliments fets en plan base o amb extrets de diferents vegetals per extreure el millor d'ells, i tot aquest congrés ha anat acompanyat d'àpats temàtics. El d'avui, com a cloenda, és un àpat molt especial, que és en honor al que es va oferir a Albert Einstein el 27 de febrer de 1923, quan va fer unes conferències aquí a l'Escola Industrial, i van a sopar a casa de Rafael de Campalans, a Barcelona. Vosaltres dos hi podreu ser, que estareu al sopar?
Bueno, yo no lo tengo todavía confirmado
a lo mejor te lo piensas ahora,
por agenda, sí.
Bruno, me preguntas si voy a la cena, si voy a ir.
Mira, Bruno, jo t'avanço que hi haurà. A veure si saps què et dic. Facianus nictemerus mincousquiensis. Què creus que soparàs?
un faisán?
Mira, te lo digo.
Ei, molt bé.
Bunyol de faisà, cremós dels seus interiors, acompanyat d'un consomé d'au reduït i col. I és que, Mariola, clar, tot aquest àpat juguen, òbviament, amb els noms científics dels aliments. I han fet el que realment va menjar Einstein a Barcelona ara fa tants anys, però ha portat als nostres temps i jugant amb aquests noms científics.
Ai, quina gana. Clar, quina gana. Veig rial de pollastre de pagès, foie, mantega torrada i micropastanagues. Ho estic fent verigana, no? Canaló,
tot això
xef,
ho ha fet el xef Germán Espinosa, sí.
Boníssim. Escolta, moltíssimes gràcies a Bruno Més, científic i artista, Mario Garcés, investigador en neurociència i intel·ligència artificial. Moltes gràcies per haver-nos apropat una mica més al món de la tecnologia aplicada a la cuina. Veieu, que no us esclati el cap perquè estan passant un munt de coses. Gràcies també al José Antonio Muñoz, la Marta Cristià i també als companys de Control Central. Una abraçada a tots. Bé, gràcies. Aquesta setmana tenim la sort de poder descobrir les novetats i les sorpreses del disc de la Marató d'aquest any. Una cançó que s'ha fet últimament molt viral i que les noves generacions també estan compartint molt és aquesta dels Aha, el Take On Me, que ha trobat una segona vida a TikTok. És aquesta cançó de Aha, que és la versió original. Ah, aquesta. Ser més fort, però el 2022, després de tants anys, és que és del 82, es torna a posar a les xarxes socials. Doncs bé, fem una petita pausa i tornem descobrint qui n'ha tornat a fer una versió ara pel disc de la Marató.
Opa, a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès.
De AHA 2022 gràcies al disc de la Marató i en català. Això es diu Sent amb mi. És Lexus. L'any 2006, de fet, el grup Lexus va fer l'adaptació al català d'aquest gran clàssic dels 80 del grup noruec AHA. En el nou disc de la Marató la tornen a cantar, però ara acompanyats d'un grup d'amics: Saxeni, Luan, Bunch Twice, Trama, Julia Blum i Gigi Ross. El disc de la Marató 2022 porta per títol Bum Bum, els batecs d'un cor, sortirà a la venda el diumenge 27 de novembre a tots els diaris catalans a un preu de 12 euros. Mira, va un suais. Va, saludem a la Sílvia Creus perquè ens faci un repàs de què parla la xarxa en aquests moments. Avui, Dia Internacional de l'Inventor, en honor a Heidi Lamar, es parla del partit del Barça a Pamplona i també hi ha conversa amb l'etiqueta #GodOfWarRagnarok. Ok, i de Gref, ostres, quins noms, Sílvia, quins són aquests dos hashtags?
Has vist quin parany?
Déu-n'hi-do, digue'm els dos i digues doncs seguidament això, de què parla la xarxa.
De Gref. Sí, perquè PlayStation ha celebrat la sortida avui del videojoc God of War Ragnarok amb un directe especial al Twitch de The Gref. També hi ha molta expectació a veure què presenten demà al vespre un munt de creadors i creadores de continguts amb Cosmos i anirem i us ho explicarem. També es parla de l'actor Luis Tosar, perquè ha donat suport a la mobilització per la sanitat pública i contra el pla de destrucció de l'atenció primària d'aquest diumenge a Madrid. Alguns tuiters han tret una foto de Tosar en un centre privat i s'ha encès una discussió sobre aquest tema. Mentre uns agraeixen a Tosar que contribueixi ell que pot a alleujar el sistema públic de salut utilitzant la privada, cosa que troben compatible amb el fet de defensar la sanitat pública, altres consideren que és hipocresia i que utilitzar la sanitat privada és fer el joc als que volen potenciar-la afeblint la pública.
I acabem felicitant els companys del 324, que han arribat i superat ja els 800.000 seguidors a Twitter i ho celebren llançant un seguit de fils recopilatoris amb les piulades del 324, amb Més m'agrada, amb els vídeos més vistos del Twitter del 324cat o amb les notícies que han tingut més comentaris en aquesta xarxa. Bé, doncs, tornem demà. Demà és dijous, demà és el dia que fem xarxes socials. Hem fet un canvi de dies i, per tant, demà farem taller de xarxes socials amb la Belena Gaynor i amb l'expert en comunicació no verbal, Jordi Reche. Adeu!